tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El virus FIFA ja ha actuat abans que comenci la jornada de partits de seleccions. Fermín lesionat amb la Sots-21 no és greu. Avui s'ha confirmat que estarà 3 setmanes aturat, però és una lesió. Fermín, que ve de fer Eurocopa, presència gairebé testimonial, però entrenaments d'alta exigència, ha jugat als Jocs, on va ser la peça clau de la selecció espanyola campiona olímpica, una setmaneta de vacances i ja a treballar a les ordres de Hansi Flick. Va sorprendre la convocatòria no amb l'absoluta, amb la Sots-21, i la pregunta és, calia? Segur que Santi Denia dirà que sí i donarà els seus arguments, i si el futbolista està disponible té tot el dret a convocar-lo, però o comencem a dosificar els esforços o això serà una escabetxina. Hem conegut aquest matí comunicat mèdic sobre aquesta lesió de Fermín. Lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra, estarà 3 setmanes de baixa, ho diu el comunicat, que no és habitual. La selecció espanyola absoluta, que viatja avui cap a Belgrat per jugar demà contra Sèrbia, partit de la primera jornada de la Nations League. Espanya és l'actual campiona d'aquesta competició i també campiona d'Europa. Recordo que a la llista hi ha Cubarsí, Pedri, Olmo, Ferran i Lamine Yamal. Són notícia també a les últimes hores unes declaracions polèmiques de Vinícius, que ha dit que si Espanya no solventa el seu problema amb el racisme, li haurien de treure l'organització del Mundial del 2030. És veritat que el futbol espanyol, malauradament, continua tenint problemes puntuals amb el tema del racisme i que s'ha de lluitar per erradicar-lo del tot, però a mi em sobta que un esportista que tampoc és exemple de res es vulgui ara erigir en punta de llança d'aquesta causa quan el seu comportament als camps deixa molt que desitjar. A l'Espanyol sentirem avui a Irving Cardona, una de les moltes cares noves de l'equip que ha passat avui per sala de premsa, i també sentirem a Sara Monforte, l'entrenadora de l'equip femení. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Femenina de Futbol, a l'Espanyol torna a primera divisió i comença la Lliga ni més ni menys que rebent el Real Madrid divendres a la Dani Jarque. A la Vuelta Ciclista a Espanya, el català Marc Soler és el gran protagonista després de la gran victòria d'ahir als Lagos de Covadonga, l'etapa reina. A la General, O'Connor manté el mallot vermell, però ara amb només 5 segons d'avantatge sobre Roglic. En tenis, Paula Badosa va caure eliminada als quarts de final de l'Open USA davant la nord-americana Emma Navarro per 6-2 i 7-5. Badosa dominava el segon set per 5-1, però no va poder tancar-lo i va acabar perdent el partit. De tota manera, ha fet molt bon torneig. I, per acabar, dic que ha quedat suspesa la jornada d'avui a la Copa Amèrica de vela pel mal temps. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Gavi Sanz i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau, Barça va dir la porta ahir que la prioritat era fitxar Dani Olmo. Vosaltres, si haguéssiu pogut fitxar només un, a qui hauríeu fitxat, a Olmo o a Nico Williams? Heu votat per Dani Olmo o esteu votant per Dani Olmo la majoria, el 57%, pel Nico Williams, el 43%. En clau espanyol, quin d'aquests fitxatges us està il·lusionant més? Guanya de golejada Kral, 81% dels vots, per Béliz el 6%, per Cardona el 4%, per Romero el 9%. I en clau Girona, dels dos partits que venen, quin preferiu guanyar, el del Barça o el del PSG? Preferiu guanyar-li al Barça en Lliga el 40%, al PSG en Champions el 60%. Marc Pairés està al control de so, Marc Riveras a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, com a comencem el recorregut per l'actualitat esportiva d'aquesta jornada plujosa de dimecres. Els que anem amb moto ens fa una mica la guitza, però està bé que plogui, està bé. Actualitat del Barça per començar, passant revista com està la infermeria, ho fem amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ja ens deies ahir que Fermín tindria per unes 3 setmanes aproximadament i així ho ha confirmat el club aquest matí després de fer-li proves, eh?
En un comunicat on dona detalls, el Barça té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra i estarà de baixa al voltant de 3 setmanes. Avui s'ha fet més proves a Barcelona i hem confirmat aquest primer diagnòstic que ja teníem les primeres exploracions amb la sub-21, ja us explicàvem ahir. Es va lesionar dilluns a l'entrenament, va notar una punxada, va parar i ara doncs haurà d'estar unes 3 setmanes de baixa. Sabem el temps en aquest comunicat del Barça perquè el jugador els ha donat permís als serveis mèdics. Sembla que la sobrecàrrega d'aquest estiu li ha pogut passar factura a Fermín López, Eurocopa, Jocs Olímpics, només 20 dies de vacances en 3 mesos. És veritat que en les primeres jornades de Lliga Hansi Flick l'ha utilitzat molt poc, però va anar amb la sub-21 i és on s'ha lesionat i ara, per exemple, es perdrà l'estrena de la Champions a Mònaco dijous 19 de setembre.
Sí, sí, porta molta tralla aquest estiu Fermín i segurament ara paga les conseqüències. Escolta, i a veure què passa amb De Jong, que ahir Laporta va dir que espera recuperar-lo per després de l'aturada. També Flick va venir a dir una cosa similar, però en fi, s'ha de veure ell què diu, no?
El club li posa pressió a De Jong, que sí. Ja fa més de 4 mesos que està de baixa i Ronald Koeman ja ho va dir a l'Eurocopa i ho tornava repetint les últimes hores. El seleccionador holandès diu que la situació de De Jong és preocupant perquè porta molt de temps fora, que entén que les coses estan anant millor, però que no s'ha recuperat totalment. No ha tornat a jugar De Jong des del 21 d'abril, des del clàssic al Bernabéu. Ha tingut 3 lesions al mateix turmell dret en un mateix curs i ho explicava el Miguel Rico, el partidazo. Considera De Jong que es van precipitar amb les seves reaparicions després de la recaiguda. Per això ara no vol assumir el mínim risc i espera jugar sense tenir cap molèstia. El Barça, però, esperen que després de l'aturada es provi, hauran passat ja gairebé 5 mesos de baixa, i si veu que no està bé per jugar, que valori seriament la decisió de passar pel quiròfan, d'operar-se per fer net del tot i perquè pugui reaparèixer el segon tram de la temporada. Però bé, el cas de De Jong és un cas complicat perquè, a més, el Barça també porta temps volent-lo renovar, acaba contracte el 2026, i el migcampista holandès no respon a les trucades, ni ell, els seus representants.
Sí, és un cas complex i està molt enrarida la situació al voltant de De Jong. També hem vist a les últimes hores a Ansu Fati treballar amb certa intensitat. Tampoc crec que li quedi gaire, no?
No, ja des del dilluns porta entrenant a la gespa al mateix ritme que els companys que s'han quedat, que no tenen compromisos amb les seves seleccions i la previsió és que torni a mitjans de setembre. Possiblement podria entrar fins i tot a la convocatòria del derbi, que és el diumenge dia 15, el derbi català a Girona, Girona-Barça-Montilivi. Veurem si evoluciona favorablement un Ansu Fati que està de baixa des d'abans de la gira als Estats Units. No va poder viatjar en aquest estatge de pretemporada perquè el 24 de juliol el Barça va informar que tenia una fascitis plantar, de la cara ja està pràcticament recuperat.
Molt bé, Condis. Has vist la samarreta negra, no? T'agrada la segona equipació, que està xula, no?
Sí, a mi m'agrada aquest disseny així més sobri. Sempre ha funcionat, diuen des de la marca esportiva. És la quarta vegada a la història que el Barça vesteix la samarreta negra, serà la segona equipació, i ara serà la que utilitzaran com a alternativa en partits com a visitant. El primer cop que la van utilitzar va ser l'últim any, de Pep Guardiola i bé, la presentació s'ha retrasat perquè també les negociacions amb Nike s'estan dilatant, però ja deia ahir Laporta, ja anunciava que estan a l'espera de signar amb Nike el millor acord de la història del món del futbol. A veure si es confirma. La campanya del Barça que hem vist en xarxes presenta la samarreta com l'equipació, aquesta segona equipació negra, com el color de l'elegància. Els jugadors escollits del primer equip de futbol masculí són Dani Olmo, Flamen Fitzatge, Lamine Yamal, Lewandowski i Ferran Torres.
Està xula, està xula. Condis, gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Adiós, buena tarde.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
L'home del moment al Barça és Hansi Flick. Quan va començar a veure's clar que venia a entrenar al Barça, ja li vam demanar informes al periodista alemany Miguel Gutiérrez i el volem saludar avui, ja que Flick fa camí ja des de fa moltes setmanes com a tècnic del Barça. Miguel, hola, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag. Bueno, tú hace unas semanas ya nos hablaste muy bien de Hansi Flick y la verdad es que ha encajado muy bien de momento en el Barça, Miguel.
Sí, bueno, ya lo comenté, que en la época del Mundial, por ejemplo, el que realmente preparaba los partidos, las tácticas, el que analizaba los rivales, no era Joachim Löw, era Hansi Flick, que fue su eterno segundo en la selección alemana. Joachim era más bien el motivador, ¿no? Era el que echaba el discurso, un entrenador parecido a lo que era Jürgen Klinsmann, ¿no? Pero el que realmente preparaba los partidos era Hansi Flick, y eso se nota. Sí. A veces es un hombre que, vamos a ver, en el fútbol no puedes inventar nada nuevo, pero es un hombre que sabe preparar muy bien los partidos, orientarse un poco a los puntos fuertes y débiles del rival, y eso evidentemente, bueno, pues por eso ha tenido, vamos a ver, ha tenido los éxitos que ha tenido. No todo ha salido bien últimamente en la selección alemana, de todo modo la selección alemana quiere decir también que tiene bastantes lagunas, Y como decía Udo Lattek, que fue entrenador de Barcelona y fue entrenador de Hansi Flick en el Bayern, Udo decía siempre, con el que colaboré muchos años en la DSF y viajábamos mucho, y me decía siempre que cada entrenador es tan bueno como buenos son sus futbolistas. Entonces también depende mucho también de la calidad de los futbolistas que tiene, pero yo creo que Hansi está contento en Barcelona. Él quería salir de Alemania. Él además tiene una casa en Formentera. Entonces, bueno, yo creo que él está muy a gusto, pero evidentemente los resultados tienen que acompañar, de momento acompañan. Y en Alemania, evidentemente, se sigue muchísimo, muchísimo a Hansi Flick. Y aún más ahora que se va a enfrentar a la Champions a equipos alemanes.
Claro, sorteo con acento alemán clarísimamente para el Barça, Miguel. El Barça va a tener que recibir al Bayern y va a tener que ir a jugar contra tu Borussia Dortmund,
Sí, el partido con el Bayern va a tener mucho morbo porque él fue jugador ahí, es un hombre muy querido, Múnich, fue entrenador, ganó el famoso sextete y desde luego va a ser un retorno con morbo. Evidentemente va a ser el hombre más solicitado por los medios, ¿no? Debido a eso, pero está claro que el Bayern es un equipo que está en transición también con nuevo entrenador. Últimamente no han dado la tecla tanto con los directores deportivos como con los entrenadores. Y vamos a ver cómo se le da Company. Yo te digo mi opinión personal. Lo que he visto de momento del Bayern, a mí no me convence.
Ya.
No me convence para lo que se le exige al Bayern.
¿Y tu Borussia cómo está?
Bueno, el Borussia Dortmund por lo mismo. Yo creo que no ha jugado una buena pretemporada, hay que decirlo así. Pero bueno, estamos a principio de temporada, pero está claro que con Bayern y con Guirassy ha fichado, después de Harry Kane, a los dos mejores goleadores de la Bundesliga. O dos de los mejores goleadores de la Bundesliga, y por tanto hay potencial arriba. Yo diría que el equipo a día de hoy es un poco más débil del que vimos en la final de la Champions. Es mi opinión, pero bueno, el fútbol es un deporte tan fascinante por lo tal y como cambian los resultados y las sorpresas que pueda haber, que uno se puede esperar cualquier cosa, y aún más en la Champions del Borussia Dortmund.
Oye, volviendo a Flick, a mí me está gustando que veo que es un hombre que toma siempre decisiones muy lógicas, desde la naturalidad. Me está gustando lo valiente que es a la hora de apostar por los jóvenes. Y luego estoy viendo que el equipo físicamente yo le veo mejor que la temporada pasada.
Sí, además el equipo técnico que ha traído, que son alemanes, tanto Zoa como Westermann, pues son gente con experiencia también en categorías inferiores de la Federación Alemana de Fútbol. Entonces, yo no quiero decir que sean mejor ni peores que preparados físicos españoles, franceses o lo que sea. Pero está claro que lo físico en Alemania quizás tenga un poquito más importancia que en el fútbol español. Entonces, bueno, pues eso se puede notar, y se puede notar positivamente en el FC Barcelona. Está claro que él sabe trabajar siempre muy bien con las herramientas que tiene, y si él ve a algún chaval que él cree que puede jugar y que pueda rendir, que pueda competir, él lo mete. Sí, sí. Él siempre ha sido así, y por tanto yo creo que ha sido una decisión acertada contratar a Hansi. Además, Hansi necesitaba, después de la grave enfermedad de cáncer de su mujer, que afortunadamente ha salido de ella, y yo creo que después de eso pues no, le ha dado un empujón, y él también dijo: yo tengo que salir de Alemania, tengo que salir de aquí y tengo que hacer otra cosa. Y evidentemente un Hansi Flick no va con todo respeto a cualquier club, ¿no? Sí. Estaba esperando la gran oportunidad de un club top mundial, un club grande como es el Barcelona, y yo creo que la junta directiva, la puerta, han acertado fichando a Hansi Flick, porque también trae esos elementos positivos también que tiene el fútbol alemán y el fútbol europeo de fuera. Y luego también él tiene muy buena comunicación, porque no habla español todavía, pero sobre todo con Lewandowski y con Ter Stegen, que es el delantero centro, el del que más arriba y el que más atrás está.
Sí. Oye, una cosa, por cierto, ¿te ha sorprendido la salida de Gundogan? Y al hilo de esto, ¿sabes si la relación de Gundogan con Flick, cuando coincidieron en la selección alemana, era buena o...?
Era profesional. Vamos a ver, él realmente tampoco es como Jürgen Klopp, ¿sabes? En ese sentido, ¿no? Es una persona un poco más distante, pero muy educada, muy correcta, dice las cosas, digamos, con estilo, tiene un buen don de palabra, y no creo que sea porque llevado mal, porque Gundogan ha sido un jugador que ha dado mucho al fútbol alemán, en los buenos y los malos momentos. Entonces, bueno, el ronrón que viene en Alemania, que si el Barça no hubiese tenido los problemas con las inscripciones económicas, etcétera, que Gundogan posiblemente se haya podido quedar.
No, eso es así, ya te lo digo yo, eso es así.
Eso es lo que se dice.
Sí, sí.
Entonces, pero claro, Gundogan también tiene ya 33 años. También muchos años de fútbol no le quedan. Entonces, desde ese punto de vista, para algunos, en Alemania al menos, es la opinión, puede haber sido una decisión acertada sacarle y meter a Dani Olmo, que fue en Alemania bueno, uno de los jugadores más destacados, sin duda.
Totalmente. Bueno, Miguel, oye, gracias por atendernos, y volvemos a hablar cuando se acerquen los partidos contra Bayern y Borussia, ¿vale?
Evidentemente, como digo, el partido contra el Bayern va a tener muchísimo morbo, y vamos a ver cómo se le da. Pero repito, para los oyentes de la COPE, que el Bayern no está en su mejor momento, ¿eh? Ha ganado, pero las sensaciones no son buenas del todo. Por tanto, yo creo que el Barcelona, por eso, puede tener una posibilidad de ganar y de tomarse la revancha también.
Bueno, veremos cómo va. Un abrazo, Miguel, muchas gracias.
Un abrazo a Fidas de Inches.
Demà ja entrarem de ple en aquesta jornada de partits de seleccions. De fet, la selecció espanyola ha de volar d'aquí a uns minuts cap a Belgrat per jugar demà contra Sèrbia el primer partit de la primera jornada de la Nations League contra Sèrbia. Ja està allà un dels enviats especials de la COPE, el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. La selección ha realizado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas su último entrenamiento antes de volar esta tarde a las 4 rumbo a Belgrado. Están a disposición del seleccionador los 25 futbolistas. Veremos a ver por qué 11 apuesta mañana, teniendo en cuenta que durante la Eurocopa no jugaron juntos Dani Olmo y Pedri. Se apuesta por Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas. Lo normal es que uno de los dos forme parte del 11 inicial. Recordemos que España va a compartir grupo con Serbia, contra la que jugamos mañana, con Suiza, contra la que jugamos en Ginebra el próximo domingo, y también con la selección danesa. Las dos primeras de este grupo de cuatro se clasificarán para una eliminatoria de cuartos de final que se celebrará en el próximo mes de marzo.
Gràcies, Miguel Ángel. Anem amb un tema fosc ara. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Actualitza'ns, si us plau, com està la situació al voltant de Rafa Mir, que recordo ha estat denunciat per presumpta agressió sexual i porta... dos dies detingut, eh?
Sí, senyor, dos dies al calabós. Avui ha passat a disposició judicial. L'encara jugador del València ha passat, com apuntaves, la nit al calabós de la comandància de la Guàrdia Civil a València. Avui ha arribat emmanillat, tot i que no se l'ha vist, no s'ha vist aquesta imatge emmanillat, perquè s'ha tapat amb la samarreta negra, s'ha tapat les mans amb la samarreta negra que portava. Ha arribat al jutjat de primera instància i instrucció número 8 de Llíria, quan passaven uns minutets a les dues de la tarda. No ha arribat sol, sabem que hi ha dos imputats en aquest cas de presumpta agressió sexual. El segon detingut és un altre futbolista, amic de Rafa Mir, Pablo Jara, futbolista de l'Alcantarilla. Insistim, avui Rafa Mir passa a disposició judicial i ara, a l'espera de saber si finalment ha volgut declarar, s'obren tres escenaris: que quedi en llibertat sense càrrecs, que quedi en llibertat amb càrrecs amb opció de mesures cautelars o que passi a presó preventiva.
Molt bé, d'un tema fosc a unes declaracions que estan portant cua, declaracions molt polèmiques, les que ha fet Vinícius a les últimes hores, concretament a la CNN, sobre el racisme al futbol espanyol, i ho vincula a ell a l'organització d'Espanya del Mundial 2030.
Até 2030 a gente tem uma margem muito grande para a evolução. Então, espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele, porque se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que tenha que mudar de lugar.
Crec que s'entén perfectament, eh? Espanya ha d'evolucionar amb el tema del racisme, diu Vinícius, i si no evoluciona, haurien de canviar de lloc l'organització del Mundial 2030. Després comentem aquestes declaracions de Vinícius al debat amb el Jacinto Vicente i el Gavi Sanz. Abans, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Fermín López i dues fotografies arran de la seva lesió. La seva figura de perfil, negra sobre blanc, i la frase «Hi han caigudes que et faran volar». I l'altra imatge és el comunicat mèdic del Barça i la novetat de l'última frase. El temps de baixa aproximat serà al voltant de 3 setmanes. Feia molt que un comunicat oficial no es posava el temps de baixa. Em sembla un gran avançament. D'aquesta manera no especulem i s'actua amb coherència. Si fa un informe mèdic, per exemple, dient que Christensen té per 4 mesos perquè t'interessa, de la mateixa manera has de poder comunicar la resta de les lesions. La premsa no especula, l'aficionat té la informació i el jugador sap que no pot estirar com un xicle la seva tornada. Ara tots estaran pendents i esperant a Fermín. Per dins de 21 dies, mires el calendari i veus que podria jugar contra el Getafe a Montjuïc o a Pamplona contra el Osasuna, i no especula ningú. Al voltant de Fermín cal recordar que va estar a l'Eurocopa fins al 14 de juliol, només va jugar 28 minuts contra Albània i va recórrer menys de 4 quilòmetres, i als Jocs Olímpics va jugar 6 partits, mai sencers, i va marcar 4 gols. Fermín és dretà, però xuta molt bé i molt fort amb l'esquerra, la que s'ha lesionat. De fet, va marcar 2 xitxarros amb l'esquerra als Jocs Olímpics de París.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida parlem de Fermín i de més coses al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Gavi Sanz, company de Mundo Deportivo.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Dos quarts de quatre, obrim debat a Esports Cope amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Me han dicho bien. Que te estás moviendo en tren ahora mismo, ¿no?
Sí, he bajado desde una estación aquí al lado para poder hablar, si no era imposible.
¿Dónde estás?
Cerca de Sitges, en Garraf.
¿Y funciona la cosa fina o con la lluvia la cosa se complica? ¿O cómo va? ¿Cómo está el tema?
Pues otras veces me perjudica, pero hoy los retrasos de 20 minutos me han venido bien porque los he cogido cuando he llegado.
Pero retraso hay, ¿no? Un poquito de retraso hay.
Un poquito sí, un poquito sí.
Bueno. Gavi Sanz, company de Mundo Deportivo. Bona tarda, Gavi.
Què tal? Bona tarda. Jo estic refugiat. Jo estic aquí a la redacció, no tinc cap problema, ben sentat, no hi ha cap problema.
A cobert, no? A cobert.
A cobert, a cobert.
Sí, que tots diem allò, no? Fa falta que plogui i tal, però després quan plou molta gent es queixa, eh?
Això és veritat.
O ens queixem, perquè jo també em queixo, vaig amb moto i tal, i no dificulta una mica el tema, però en fi, fa falta que plogui i és ben rebuda la pluja. Jacinto, ha caído Fermín, és poca cosa, són tres semanitas nada más, però bueno, se veía venir que con lo que acumula el chaval de tralla del verano, se veía venir que podía pasar, ¿eh?
Bueno, es un poco, esperemos que no, la situación se repite con lo que pasó con Pedri, lo que espero es que sea más leve.
No, nada, son tres semanitas.
El sentido común, yo creo que estas cosas, por mucho que no sabemos porque se ha dicho que el jugador ha pedido que quería ir, yo creo que hay que aplicar sentido común, ¿no? Un jugador que ha estado en Eurocopa, que ha estado en Juegos Olímpicos, aunque juegue poco esos partidos, el hecho de ir, el estás, la preparación, sí que supone una sobrecarga de partidos.
Sí.
Bueno, de partidos no, de carga de trabajo. Entonces sí. Ahora volver a llamarlo para otra selección, pues igual el sentido común aconsejaba que no fuera.
Sí, 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 Gavi. És que a més ha sorprès que fos per la... Dius, és l'absolut encara, però amb la sots 21 ha sorprès una mica, no? No sé.
Clar, et planteja si era necessari que un jugador com ell, que ha estat a l'Eurocopa i ha estat als Jocs Olímpics, tingui que estar present a la selecció sub-21. Sobretot després del calendari que hi ha portat aquesta temporada, on ha jugat, em sembla, que una cinquantena de partits, i en els darrers tres mesos ha tingut molt pocs dies de descans, de vacances en si. Em sembla que han sigut entre 15 i 20. I clar, i això acaba passant factura. Així d'acord que s'ha d'aplicar el sentit comú, però no entenc per què no l'aplica, precisament.
Sí, sí, sí. Es difícil acabar con este problema, Jacinto, porque el Barça quiere hacerlo jugar y le da poquitas vacaciones. El chaval quiere jugarlo todo. Los seleccionadores que lo pueden convocar, como es tan bueno, lo convocan. ¿Y quién le pone el cascabel al gato?
Y además el calendario de competiciones cada vez más cargado. Una Champions con más partidos. Selecciones, pues cada vez se inventan más, que si la Nations League, que si selecciones de otro tipo. Entonces, claro, esto sobrecarga mucho. Esto hace que realmente sea muy difícil de controlar.
Sí. Tu que en fusta, no, Gavi, que no ha començat la jornada de partits de seleccions i ja ha caigut el primer. Tu que en fusta, eh?
Home, i tant, i sobretot el Barça ha de tocar fusta, perquè de moment ja té 7 jugadors lesionats, que són molts aquestes alçades de temporada i amb la previsió de que pocs es puguin recuperar d'una manera immediata. Em sembla que només el De Jong, no pot passar per al quiròfan, com també s'està parlant, no? Jo crec que això s'hauria de consensuar, però sempre estem parlant d'això quan passa, però no veig que hi hagi... per part dels estaments i per part del club que paga el jugador, aquesta velocitat per forçar una reunió i poder mantenir uns criteris clars de quan s'han d'utilitzar jugadors, a quants tornejos, en quina distància... En fi, jo crec que s'hauria de fer un replantejament general perquè al Barça, per exemple, li està sortint bastant car aquest començament de temporada.
Sí, ara feies esment, Gavi, a De Jong, a veure com va el tema, perquè jo tinc la sensació que des del club s'està pressionant perquè torni ara després de l'aturada, però jo vull veure el jugador què diu i com està.
Clar, és que tenim dues versions. Tenim la versió de que el jugador encara no ho té clar, que va avançant, que té una millora, però que encara no ho té clar i que el club vol prendre una decisió immediata per saber si s'ha d'operar o no s'ha d'operar, perquè quan abans operi, abans podrà tornar. Aleshores, estem amb aquest impàs de dues versions que el que està dificultant és, per exemple, a Frick tenir un centre del camp amb solvència, perquè ara em sembla que només disposa de quatre jugadors per tres posicions, depenent del sistema i de com faci jugar l'equip.
Està rarita la situació con De Jong, Jacinto? Està el tema rarito,
Rarito y yo creo no acaba bien. O sea, porque si tú oyes a Koeman, que ya no sé si lo hace por ansia de protagonismo o porque sabe algo más que no quiere decir el club, ayer mismo sale diciendo que la situación del jugador es muy rara, que ha mejorado, pero que no es una situación que sea fácil ni que esté bien. Con lo cual, si imagínate que se vuelve de selecciones, el Barça quiere que juegue y el jugador lo que ocurre es que el tratamiento conservador este que está haciendo no funciona, que tiene pinta, y se acaba de operar.
Sí, sí. En fi, a veure si es pot recuperar i pot tornar a jugar aviat, que fa molt de temps que no pot fer-ho. Tornarem al Barça, però us volia demanar també, Gavi, què t'han semblat les declaracions de Vinícius, aquestes tan polèmiques.
Pues la veritat és que no les acabo d'entendre. No entenc per què fa aquest tipus de declaracions, per què assenyala directament, per què generalitza i sobretot perquè posa un torneig que de 2030 que Espanya està treballant per tenir i per fer, no? No les entenc, crec que estan fora de lloc, crec que estan poc calculades i crec que reivindicant-se com es reivindica li pot més la seva personalitat.
Jacinto, ¿qué dices?
Que una cosa es que se defienda que no exista racismo, que ahí estamos todos de acuerdo. Otra cosa es no reconocer que ha habido un cierto aumento nivel de conductas de este tipo. En España lo hay, pero de ahí a mezclar todo, a decir que si el Mundial de 2030 igual no se tendría que disputar, este señor está mezclando churros con merinas. Yo no sé si está mal asesorado. Va de Adalid, del no racismo, pero es que se está metiendo en unos jardines, en unos berenjenales, que ni vienen a cuento, ni tienen relación con lo que se pretende defender, ni absolutamente nada.
Sí, Gaby.
Se ha creado un personaje que se está comiendo el mismo y que no tiene sentido a veces con las declaraciones de su reivindicación con lo que realmente sucede, porque hablar en general de España me parece una injusticia también.
Ah, esto sería muy difícil trobar, Gavi, un país on malauradament de casos puntuals de racisme al món del futbol, jo crec que els trobem a tots els països, no?
Clar, i a més vam tenir l'exemple de quan va criticar el que li va passar a València, quan van ser dos o tres i ell va generalitzar amb la totalitat de l'estadi, no? Jo crec que això és molt perillós, que hauria de ser molt prudent amb aquest tipus de declaracions, sobretot si abandera una cosa així, no?
Una cosa com aquesta. Escolta, torno al Barça, que ahir va dir la Porta, entre d'altres coses, Jacinto, que la prioritat per a reforçar l'equip esta temporada era Dani Olmo i que Dani Olmo està en el Barça. Primero te pregunto si te lo crees o no. Jacinto, l'hem perdut, aviam si el podem recuperar. Gavi, tu creus que la prioritat absoluta era Dani Olmo o no t'ho acabes de creure?
Pues la veritat és que no m'ho crec, no? Jo crec que el president allí va fer una sortida que va estar molt bé. És un gran comunicador, explica coses, però també són mitges veritats. Ell mateix, em sembla que en algun tipus d'entrevista, va dir que la prioritat era un mig centre i un extrem esquerre. I d'això va parlar també Flick, que va posar sobre la taula la necessitat de que es portés un extrem esquerre. Que ara la prioritat sigui Dani Olmo, que és un mitja punta, està bé, però no respon a la realitat ni tampoc a la planificació en els plantejaments que va fer el Barça des del començament.
Molt bé.
I es contradiu ell mateix, perquè només fa falta buscar la maroteca i trobar aquestes declaracions.
Sí, sí. I aleshores et trasllado la pregunta que fem avui als oients, que és, tu si només haguessis portat un, per tu la prioritat quina hagués estat, Nico Williams o Dani Olmo?
Vols que et digui la veritat? Jo crec que el Barça té uns problemes estructurals que ha de resoldre. I són problemes estructurals importants. No tenim lateral dret, encara que ara ja Koundé assumeixi que és lateral dret, però no el tenim. No tenim tampoc un jugador de banda esquerra de lateral, un suplent de Balde. No teníem el mig centre, encara que hagi sortit el Marc Bernal. Per tant, jo crec que s'haguessin hagut de posar prioritats en uns altres jocs. Que l'arribada de Dani Olmo ha sigut espectacular, sí. Que l'arribada de Dani Olmo ha donat un pas endavant ofensiu al Barça i que ha fet inclús millor a Pedri, també. Però jo crec que el Barça tenia altres prioritats, com era efectivament el mig centre. Més inclús que un home de banda esquerra, com podria ser Nico Williams. Que jo també entenc que el president i el Barça vulguin parar el cop d'Mbappé per al Real Madrid, però el Barça tenia una consistència i no pots deixar de descuidar altres posicions abans que intentar fer un cop d'efecte com s'ha fet.
Muy bien. Jacinto, tú rematas con esa doble pregunta. Si te crees que la prioridad del Barça de mercado era Dani Olmo, eso lo primero, y después, si tú solo pudieras fichar a uno de los dos, tu prioridad, ¿cuál hubiera sido, Olmo o Nico Williams?
Primero, yo no me creo que fuera la prioridad de Dani Olmo, porque evidentemente había un tema de vender esa ilusión, contrarrestar el fichaje de Mbappé por el Madrid, y ahí creo que incluso a nivel presidencial la prioridad era Nico Williams. Entre los dos, a priori, entre los dos yo prefería a Nico Williams. Lo que es cierto es que el nivel que está dando Dani Olmo, ni yo me lo esperaba. Yo he sido de los que pensaba que era un jugador que más o menos tenía repetido en la plantilla, pero reconozco que si juega toda la temporada a este nivel, callará muchos bucles.
Sí, yo no sé si va a mantener este nivel tan espectacular toda la temporada, pero creo que sí que... Yo creo que es capaz de sostenerlo. Es un futbolista muy completo y que tiene un rendimiento bastante sostenido. Yo creo que el nivel de Dani Olmo a lo largo de la temporada va a ser muy alto porque es un jugador extraordinario. Remata, Gavi, digas.
No, jo volia dir-te que el fet que, per exemple, no s'hagi reforçat el mig centre, sí, t'obliga ara, que està lesionat Marc Bernal i que hi ha altres lesions a la defensa, a avançar a Eric García. Sí. Amb la qual cosa les peces trontollen una mica. Sí, sí. Trontollen una mica i llavors et planteges, ostres, per què no vam donar ja el pas definitiu de buscar, no un Sergi Busquets, perquè no el trobaràs, però sí un jugador amb experiència per al mig centre, que crec jo que sense cap mena de dubte serà la prioritat. I també per què no existeix un recanvi a Cancelo si ja se sap des de fa setmanes que Cancelo no podria arribar i que Koundé no és lateral dret, sinó que és central.
Totalment. Ho hem de deixar aquí de moment, amics. Jacinto, Gavi, gràcies per estar a Sportscope. Fins a la propera, que vagi bé.
Un saludo.
Adéu, gràcies.
Adéu, seguim.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servion de Barcelona t'ofereixen mecànics experts, perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Sportscope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant. Junts. Abona-t'hi.
Anem amb la informació de l'Espanyol, avui amb el Kevin Hurtado. La Kevin, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Primer per sentir a Irving Cardona, una de les cares noves de l'Espanyol.
Sí, avui hem tingut doble sessió, passada per aigua a la ciutat esportiva de Nijarque. El conjunt entrenat per Manolo González s'ha exercitat aquest matí i ho farà un altre cop a 6:45 de la tarda. I els pericos volen aprofitar l'aturada internacional per acabar de posar a punt a un equip que sembla comença a carburar després d'aconseguir els primers punts de la temporada. Ens ha tingut, com deies, a roda de premsa un dels nous fitxatges, el davanter francès Irving Cardona, que ens han confirmat que es diu Irving Cardona i no Cardona. I, bueno, el jugador blanc i blau ha sorprès amb un bon nivell de castellà, tot i que mai havia jugat a Espanya en la seva carrera. Cardona ha parlat tant de l'actualitat del club com de la seva adaptació en aquesta nova aventura professional. Sentim el davanter de l'Espanyol parlant sobre la jugada del gol de Beliz davant el Rayo i les seves ganes d'estrenar-se en la portació ofensiva.
Soy un jugador competitivo, quiero hacer goles, quiero hacer pases también, porque para mí es importante. Pero bueno, no lo hace la semana pasada, hay un otro partido, no este weekend, pero el otro. Puedo hacer gol a este momento o la otra partida. Para mí el más importante es que ganamos.
Un Irving Cardona que en el debut a casa davant la Real Societat va jugar a l'esquerra i en l'enfrontament amb el Rayo va sortir a la segona part per ocupar una posició més de segona punta. Així parlava l'atacant Perico sobre la seva polivalència i preferències a l'hora d'ocupar una posició o altra al terreny de joc.
Depende en qué sistema jugamos, pero para mí no hay inconveniente de jugar 9, de jugar a la izquierda, a la derecha. Yo puedo jugar en todas las posiciones. Para mí es lo mismo.
Demà l'equip farà l'última sessió d'aquesta setmana i els jugadors descansaran fins dilluns quan ja començaran a preparar el pròxim partit de Lliga el dia 14 de setembre de nou a casa davant el Deportivo Alavés.
Hem sentit a Irving Cardona i volem sentir també Kevin a Sara Monforte, que és l'entrenadora de l'Espanyol femení que arrenca la Lliga femenina aquest proper cap de setmana i la gran novetat és que l'Espanyol torna a primera.
Sí, aquest retorn a primera divisió aquest divendres 6 de setembre, primer partit de Lliga a la ciutat esportiva de Nijarque davant el Real Madrid, una Sara Monforte que ha atès avui als mitjans i que és una de les principals novetats en l'equip. L'entrenadora valenciana ve de 6 temporades al Villarreal, on va aconseguir 2 ascensos i un descens a la passada campanya. Tot i això, Monforte ja coneix el que és tindre èxit com a perica, va ser jugadora del club durant 4 temporades i va guanyar 2 copes de la reina. Sentim Sara Monforte parlant del seu debut oficial com a entrenadora blanquiblava.
Para mí va ser un partido muy especial porque, pues bueno, es lo que he dicho, no volver a casa. Me siento muy arropada por todo el mundo, me están dejando trabajar con muchísima tranquilidad, me están ayudando muchísimo mis compañeros. La verdad que parece que trabajemos juntos desde hace muchos más años y lo afronto con muchísima ilusión y ambición y bueno, con la esperanza y la ilusión, como digo, de poder plantarle cara y sacar puntos de aquí el viernes.
Un balanç positiu en pretemporada per l'Espanyol, amb 5 partits, 2 victòries, 2 empats i només una derrota, que espera arrencar amb el millor peu aquesta nova aventura a la màxima categoria del futbol femení espanyol.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu.
Fes-ho per tu.
Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant.
Juntes.
Junts.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Veig que també hi ha pluja avui a l'etapa 17 de la Vuelta Ciclista a Espanya, que arriba a Santander, però Marc Soler, gran Marc Soler, gran protagonista ahir, el ciclista català, Quique, gran victòria la seva a l'etapa reina ahir, en final als Lagos de Covadonga. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan Ballori. Sí, l'etapa reina ahir als Lagos, guanyada per un català de Vilanova i la Geltrú, que viu a Andorra i que estiueja quan pot i quan les curses li ho permeten a Tossa de Mar. Aquest estiu ha estat a la Costa Brava gaudint del temps lliure. Abans de presentar-se en aquesta Vuelta a Espanya i ser un dels corredors amb més activitat a les fugues, i ahir va obtenir recompensa. Aquest matí, a la sortida d'Arnuero aquí a Cantàbria, hem tingut la possibilitat de parlar per Esports Cope amb Marc Soler. Som aquí amb el Marc Soler. Doncs jo suposo, Marc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Has dormit pla avui?
Sí, la veritat que sí, va costar una mica, però la veritat que he dormit molt content.
Escolta, he vist els teus pares molts dies per aquí, ahir també estaven?
Sí, ahir també estaven, crec que estaven a baixant els busos i bé.
Escolta, com va ser la celebració?
Bueno, molt emotiva, després de 2 anys de no aconseguir ninguna victòria, la veritat que fa especial il·lusió.
És l'etapa reina, és una etapa lluitadíssima. Anaves per guanyar tu o havies de treballar com altres dies per un altre company?
Realment anàvem a jugar com a equip, a veure qui podia aconseguir la victòria i la veritat que bueno, vaig guanyar jo, però tant l'Isaac com el J-Bain també eren altres opcions, però al final ho vaig poder aconseguir jo.
Tens cames per tornar-ho a intentar un dia d'aquests?
Bueno, esperem que sí. A veure, el tema de les fugues, que sembla fàcil, però és complicat entrar, i a veure si podem entrar.
Escolta, l'any que ve, què? Què saps del que faràs?
No, la veritat, o sigui, tinc contracte amb l'equip, llavors Machín decideix calendari i bueno, amb una mica amb el calendari que estic tenint cada any, doncs, estic content, se'm dona bé i llavors veurem.
Estàs content amb aquest paper que jugues de gregari, però també amb llibertat per, si tens bones cames, lluitar per això?
Sí, la veritat que sí, que estic molt content, sé que el Tour, doncs, és el que toca. Aquí a la Vuelta, pues, el Machín des del primer dia em va dir oblida't de la general, vés a per aquestes etapes, i la veritat que és una mica el que estic fent i la veritat que molt content.
De cara a final de temporada, quins plans tens? El Mundial, potser?
No, la veritat que no. No sé res, no m'han comunicat res. Llavors jo amb l'equip el planning era acabar després de la Vuelta i ja està, no tinc més calendari, i aprofitar per estar amb la família, vacances, tranquil·litat.
Felicitats, Marc.
Merci.
Un luxe, Marc Soler, al micròfon de Quique Iglesias per Esports Cope. Quique, la batalla continua, com tenim l'etapa?
A 87 quilòmetres per al final, hi ha 3 escapats, no hi ha espanyols en aquesta vegada, Grégoire, Champion i Gernalec. En principi no haurien de tenir possibilitats d'arribar aquí a la platja del Sardinero, on Caden Groves i el seu alpecín estan intentant guanyar novament, tenint en compte que ja Wout van Aert no està a la Vuelta. 5 segons només té d'avantatge O'Connor sobre Roglic.
Us escoltem, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¡Atención, afición! Nos hicieron soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta de amor!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones.
¡Gol!
Este jueves desde las 8:15 de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
6 minuts i les 4, bàsquet, Albert, que tenim?
Doncs mira, 3 notícies a punt de tornar el Barça de bàsquet cap a casa després d'aquesta minigira, vaja, de disputar 2 partits a la Xina amb victòria i derrota, la victòria davant el conjunt local del Beijing Ducks, la derrota davant el bàsquet Girona, va tornar a jugar Jan Veselý en el segon partit després de superar un procés d'apendicitis i també en aquest segon partit en el derbi català a la Xina vam veure Tomas Satoranski. Presentades avui les lligues catalanes en totes les seves categories que ja sabíem que es jugaran a Tarragona, la de la màxima categoria masculina, 12, 13 i 15 a Tarragona. I de pretemporada, que es va apropar a l'inici de la temporada oficial, bona victòria ahir del Morabanc Andorra davant el Casademont Saragossa, 87-72.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Tenis, no ha pogut ser. Paula Badosa ha fet bon torneig, però ha caigut als quarts de final de l'Open USA. Marc Riveras, bona tarda.
Sí, bona tarda. I va caure en un dels partits més importants de la seva carrera, davant de més de 23.000 espectadors. La catalana va cedir el primer set amb un clar 2-6 contra Emma Navarro, la número 12 del món. Per a la gran sorpresa va arribar al segon set, quan semblava que el tenia controlat, guanyant 5-1. Badosa es va enfonsar mentalment i va acabar perdent el set per 5-7. 6 jocs consecutius. Derrota molt dolorosa per a Begú, que per primera vegada havia arribat a uns quarts d'un gran slam, i és que Badosa estava mostrant una versió molt bona durant tot el torneig, fins i tot més sòlida que quan va ser número 2 del món. Tot i això, cal fer balanç, ja que és positiu. Malgrat la derrota, l'estiu per Badosa ha sigut molt bo. Fa no tant, la catalana pensava en retirar-se, però ara, després d'aquesta gran gira nord-americana, la begurenca a poc a poc torna a estar al lloc que li correspon, molt a prop del top 10, entre les millors tenistes del món.
Està molt recuperada, ha recuperat molt bon nivell i ho celebrem. Anem de Nova York fins a París per conèixer com va la jornada als Paralímpics. Enviat especial de la COPE als Jocs, Luis Munilla, muy buenas.
Buenas tardes, Joan. Un barcelonés es el gran protagonista, uno de ellos hoy en París. Hablo de Sergio Garrote, un ex albañil que se cayó de un andamio y se partió la columna y que ya es bicampeón paralímpico. Hoy ha ganado el oro en la contrarreloj de carretera con bicicleta de mano, al igual que lo hizo hace 3 años en Tokio. El ciclismo también nos ha dejado otro oro, el de Ricardo Ten, también contra el crono, que es su tercera medalla en París. Y más en ciclismo, el bronce de Damián Ramos, también en contrarreloj. En tenis de mesa, Ander Cepas se ha garantizado también al menos la medalla de bronce, así que hoy, con estas 4 medallas, tenemos ya 29 en el medallero de España. Hoy además la catalana Sarai Gascón estará en una final de natación, donde también tienen opción a medalla Marta Fernández y María Delgado. Y atención al tenis silla, con Martín de la Puente en cuartos de final en individual y también en dobles junto a Danica Versace.
Gracias, Luis, desde París. Tornem a Barcelona. Kevin, avui no tenim jornada a la Copa Amèrica. Ha quedat la jornada suspesa pel mal temps, eh?
Sí, no, avui no tindrem jornada. Ha quedat cancel·lada a causa del temporal. Està plovent molt a Barcelona aquests dies i, sobretot, el problema és la presència de raigs sobre el camp de regata, que ja en el dia d'ahir van obligar a ajornar per seguretat 2 dels match races que estaven previstos. Avui no hi haurà regates, els vaixells es quedaran al port i, si el temporal ho permet, demà es reprendrà la competició. Primer es disputaran les 2 curses ajornades d'ahir i després 3 de les previstes per avui. Encara no ens han confirmat què passarà amb el duel que resta, però tot apunta que es mantindrà divendres com a dia de descans i ja dissabte tindrem un altre cop jornada llarga amb 5 curses en comptes de 4. Però, com dèiem, tot dependrà de l'evolució meteorològica i el que passi ho explicarem aquí, com sempre, a la sintonia d'Esports Cope.
Sí, senyor, gràcies, Kevin. I acabarem amb un apunt de waterpolo, amb una previsió que avui arrenca el International Barcelona Waterpolo Cup al Club Natació Barcelona, a les instal·lacions del Barcelona. Aquesta tarda tenim ja els 2 primers partits d'aquesta competició, Mataró-Panathinaikos i Barcelona-Hannover. Bernat Antras és el president del Natació Barcelona en declaracions a Esports Cope.
És una competició única perquè aquests tornejos de pretemporada no se celebren en altres clubs i són uns tornejos amb els quals és molt atractiu venir per part dels equips perquè els hi serveixen de preparació i de pedra de toc de cara a la temporada. A més, té un format molt atractiu perquè els 4 equips que el disputen juguen tots entre ells, fan 3 partits cadascú i al final doncs, el que ha obtingut millors resultats en resulta guanyador. No?
Entrem acostem al darrer minut d'Esports Cope. Max, d'última hora que tenim?
Sí, un apunt d'última hora. Oficialitzades les llistes A i B de la Champions amb els jugadors que podran disputar aquesta competició. En el cas del Barça, hi ha 22 futbolistes del primer equip, més 13 de filial. En la llista A, la principal, a banda dels 22 futbolistes, apareixen dos noms del filial. Unai Hernández i Gerard Martín, que fa poc va debutar amb el primer equip, i Unai Hernández podria tenir minuts per la baixa de Fermín.
Gràcies, Max.
Moltes gràcies.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça va dir la porta ahir que la prioritat era fitxar Dani Olmo. Vosaltres, si haguéssiu pogut fitxar només un, a qui hauríeu fitxat? A Olmo o a Nico? Heu votat per Olmo al 52%, per Nico al 48%. En clau espanyol, quin d'aquests fitxatges us està il·lusionant més? Guanya per golejada Kral amb el 81% dels vots. I en clau Girona, dels dos partits que venen, quin preferiu guanyar? El Barça a la Lliga o el PSG a la Champions? Barça a la Lliga, 39%. PSG a la Champions, 61% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.